Santi Cortells, professor, avui va parlamos de coques.
És una cosa que és imperdonable, que això pots perdonar moltes coses, però en este poble les coques són, jo diria, quasi com una religió, no? Uh-huh. Per això ha posat el començament a la reina Esther, que ella, un problema que tenia en el rei Assuero, en el poble jueu, l'arregla en un convit, no? Precisament. En paraules, parlant en el rei Assuero, ho arregla tot, la reina Esther, i a més en un convit, com diu la cançó. Així que jo crec que tants problemes que tenim dia a dia, doncs potser els podem arreglar en coques, no? Uh-huh. Coques dolces o salades. Primer vull agrair a la senyora Vicenta, a la senyora Tere i a la senyora Dolors, que són les que em documenten sobre trucs per a fer les coques més bones. Que després, al final, sí...
Trucos.
Sí, truquets.
Es comencem per coca de...
Bé, primer, l'origen. L'origen de la paraula coca és el mateix, si heu estudiat anglès, cake, cake, no? Cake. Ve de l'holandès, coc. I aquesta paraula entra en diversos idiomes europeus en l'època carolíngia, i sembla ser que s'inventa gràcies a aprofitar masses de pa que es diu en el llenguatge dels forners que no s'havien estufat, és a dir, que no s'havien inflat. I aleshores, clar, en temps de carestia o en temps que s'aprofitava tot, cuina del reaprofitament, d'ahí naix la coca, no? Doncs s'agafa eixa massa i es converteix en un esdeveniment culinari com és avui en dia, no? Les coques tenen moltíssims noms, ara parlaré. Unes són més grans, unes són més menudes. De vegades, tenint el mateix nom en cada lloc significa una cosa. Per exemple, la coca de Sant Joan normalment es considera una coca dolça, no? En fruites confitades, però a l'Alacantí és salada i porta tonyina i es diu també la coca de Sant Joan. Vull dir que depèn del lloc, el mateix nom té uns ingredients diferents, no? Després també, una cosa que també m'ha cridat l'atenció és el nom que li donen en alguns llocs a la coca com panoli. En algunes comarques valencianes, que jo dic panoli, em sona un insult, no? Ser un panoli, no? És pa en oli. Perquè, clar, és el blat, no? L'oli, l'aigua, la sal, tot això el que forma la base de la coca, no? És curiós també perquè varia de l'interior a la costa. A la costa utilitzem més peix i verdures. En canvi, conforme te'n vas a l'interior, n'hi ha més coques dolces i s'utilitzen més fruites a nou i el formatge, per exemple, els flaons, que també n'hi ha coca de flaons, no només els pastissets, sinó la coca de flaons, doncs és evidentment d'interior, no? Sempre hi ha una pregunta que fem moltes vegades a taula. Eres més de dolç o eres més de salat, no? I cadascú, doncs, explica les seues preferències. Jo, per exemple, sóc més de salat. M'agrada més el salat. I després una altra qüestió també, jo diria quasi filosòfica. A Vilareal hi diem la coca tapada o la coca destapar. La coca tapar o destapar. La coca oberta o la coca tapada. És a dir, que també té una segona capa per damunt i per tant es cuina dins els ingredients, el farcit, i es cuina d'una altra manera. Després parlaré, no?, perquè a Itàlia, que són especialistes en pizzes, que hi ha qui diu que d'ahí ve, és a dir, que ve, sí, de nosaltres, els valencians, en una en un refregit que fan ells, o en una, no sé com dir-ho, que ve d'ahí, que seria així l'origen, que després li afegissin formatge. Doncs bé, nosaltres també tenim aquestes dues maneres de cuinar, no? Que directament en la calor del forn o en la calor interna allí dins de la tapa de la coca, no? En les coques salades, doncs, per exemple, tenim de molt bones. Hi ha una que m'encanta a mi, que és la coca de ceba, que a Vila-real es fa molt en molts forns. N'hi ha una altra que és la coca d'espinacs, que a Vila-real també li diem de verdura. L'he vista de vegades fer en bledes, però sobretot és d'espinacs. I així, doncs, li diem de verdura o de verdures, encara que n'hi ha pobles que la coca de verdures és en escalivada, és diferent.
Sí.
Però així això, la d'espinacs o verdures és també, de fet, normalment en un aniversari tens les dues, perquè ja cada un té un gust, no? La de tomaca, i hi ha gent que no li agrada tant i prefereix la de verdura, o ara al revés, no? Després també tenim la coca amb peix o coca de gambes, que també en alguns pobles s'utilitza, la que havia dit abans, la coca de Sant Joan, que és de tonyina a l'Alacantí, concretament.
Estem fent la coca de mollets xicotets, de munyicaeta, de peixets xiconius.
També, sí, sí. I que això també és típica en l'Alacantí, en una romeria, en un romiatge que fan, que se diu de la Santa Fas. Una altra coca que hi ha en algunes comarques per ahir, sembla ser que al Coll, però diuen que també als Pirineus, coca de xulla. Com en este poble fem la xulla, doncs mira, potser podríem demanar-los la recepta.
Directament, no? Clar.
I utilitzar-la si a Vila-real. Passe a les coques dolces. L'altre dia, diumenge passat, ma mare va dur una que era la coca de Castelló que se fa en Quereguilla.
Com?
Que està boníssima. Mira, porta la recepta que jo tinc així. Un quart de quilo de quereguilles, un quart de quilo de sucre, 125 grams de farina d'armeles, 3 ous, llima ratllada i sucre glaç per a decorar per damunt.
I la quereguilla té que estar prèviament bullida?
Sí, imagina, prèviament, no? Està bullida, sí, sí, sí. I això se fa tot una
massa,
pasta, i està molt molleta, i és que em va agradar molt perquè és com que se te desfalla quasi en la mà, no? L'agafes i
pues quasi... és com la coca mal feta, no? Però en quereguilla.
En quereguilla, sí, sí. Un altre nom preciós per a les coques, no? La coca mal feta, la coca de llauna, que se, sí, simplement es diu així perquè es fa dins d'una llauna en el forn. La d'armela, la coca boba. Jo recordé, sí, com esta és molt típica del País Valencià, la coca boba, de converses i converses. I una que no pot faltar a Vila-real és la coca borratxa.
Vaya.
Que també li diuen emborratxar, que li fiques ahí algun tipus de licor.
De licor.
Hi ha una que és típica de la ciutat de València, que s'anomena la coca celestial, que porta ous, armeles, carabassa confitada, i després li posen un parell d'oblers. Oblers que també algú les haurà fet servir, un tal és el xocolate, com si fora Kit Kat, no sé com,
claro, sí, sí, com és que ara està,
és per donar-li una base,
sí, sí, la oblea la fan per la coca de nocilla, hasta que posen ratantes que fan, quizá no té que cuinar-se ni res,
no, i la fas en un moment i els xiquets els encanta,
i els majors
segur. I els majors també, sí. En fi, bueno, farem una miqueta de gana, que és hora. La coca en cireres, típica de la salsa d'ella, per descomptar.
Jo no la prova mai, la coca en cireres.
Està bona, sí. Una miqueta...
És dolça?
Molt, molt, clar, en cireres.
És dolça? I les cireres com estan? Confitades o...?
No, jo crec que no es confiten, crec que no. No recordé ara exactament, però crec que no. Però és que la cirera ja té dolçor de per si, i més si és de la salsa d'ella...
Total,
és...
i més si està agarrat en el seu moment, és a dir, són aquestes que venen de càmera, no, i si estan agarrades quan toca, no?
Quan toca, d'ací al costat. Després també la que havia dit, la coca de flaons, que seria la versió en coca dels flaons en si, dels pastissets, que això són uns altres noms que tenim, també. Una cosa són els pastissets, després una altra cosa serien... Ai, ara no m'he dit el nom. Els pastissets, la coca tapar, la coca destapar... No m'he dit el nom. Una de les panaetes, que són típiques de Pasqua, que porten el forat enmig. Un dia li vaig preguntar a la fornera, i el forat enmig per a què és? És evidentment per a que isquen els gasos.
Perquè no siguin alts. Clar. I pues, claro, perquè no se faci alt i se coga bé en cuitet, dic jo, no?
Una
està d'espinaques i de tomaca,
i de,
no?
Tomaca. És com una coca tapà, però redoneta. I
en aquest porta... reborde que li fas, que és com un pastisset xicotet, però més gran, és una pana.
Sí, la coca de llima, la coca... Bueno, la coca de Reis, que és el que s'anomena així, el tortell o el roscó de Reis, també, vull dir, això tots els anys, ve el dilema este que nosaltres, més que el tortell de Reis, és la casca, no?
Sí.
Per excel·lència. Després de anous... Ah, n'hi ha una que va estar una vegada a Balears, que la fan en sobrassà i mel.
Mm.
Això, si viatgeu a les illes, l'heu de tastar.
Sobrassà i mel.
Sobrassà i mel. És espectacular. La recomane.
Té
un nom,
provat?
Jo no sé el nom ara, però és de sobrassà i mel.
Però l'has provat?
Sí, 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 sí.
I no, però té base, com per exemple, de coca mal feta o algo.
Sí,
o...
sí.
I està per damunt.
I està per damunt.
La mallorquina i després la mel.
I la mel. El contrast, els que us agrada el formatge, que també se sol menjar en mermelà, és un contrast, la veritat, que es marida prou bé, que està...
està però jo prou... crec que tu eres de bona barreta.
Sí, mira.
Per què?
S'haurem de
contrast. Tot i va de gana.
Després, coca de taronja. Ja fa temps que no la taste, això alguna vegada alguna veïna l'ha feta. I la coca de xocolata. Jo crec que la coca de xocolata... ve més per a festes dels barris i coses així. Sempre n'hi ha algú que la fa i que la passeja. I això és una altra. Clar, què passa? Que a tots els agrada mostrar el seu art culinari. I quan hi ha un esdeveniment social, quan comencen a traure el que sí. jo he fet,
sí.
bueno, i se'ls rodolen segur, perquè...
Sí, i la de iogurt, i mira aquesta no sé... I a més és que tot el món... hi ha gent que té moltíssima gràcia, eh? Sí. Per a fer... jo soc més bé de les que quan vaig a algun lloc la compre. He de confessar que no soc massa cuinera. Però sí que és veritat que hi ha gent que té una destresa per a fer coques.
Sí,
bueno,
sí,
tu tens prou destresa, no?
Jo intenté treballar-me. Sí,
i tens també destresa a l'hora de fer menjars d'altres llocs del món d'on vivim. Eh? És a dir,
sí
que t'agrada fer experiments que, cuidao, si no tens la mateixa base, és a dir, tu pots fer una paella valenciana ben feta, sí.
D'altres llocs, mira, que puguen recordar, sempre, i ho subratlla, recordar, a la coca està la pisaladiera de la Provença, el lamacun d'Armènia i el pide de Turquia, que són, diguem-ne, com pastes o coques que recorden una miqueta això. Eh? Vull dir, pues, podeu buscar...
els... que són pareguts a les nostres.
Són pareguts. Però estos, hi ha gent que diu que tenen 2.000 anys i coses així, eh? Perquè sembla que ja n'hi ha imatges d'estes romans i tal que apareixen com coques.
Sí, però és que cada un té una... depèn d'on és, jo recordo una amiga meva, ella era de Salamanca i me va portar torta de garbanzos i clar, jo els cigrons dolcets en una espècie de base com si fora una pizza pues sí. em costava, no? Després no estava
rotllo. És com l'empanada gallega, que bona està, però no és la que nosaltres fem així.
És que
és com és lleugereta, no sé,
sí,
és diferent.
Sí.
Coca i coqueta, tot és de la pasteraeta, dites populars d'ací. Tantes boques, tantes coques. Ah, esta és la de repartir. Pues si n'hi ha 10 persones, com cada un fa una coca,
sí,
és això, no? Que al final no te
les... Clar, des de quantes places és pues, de, les que ha, de la gent que hi llega?
Clar, cada un porta la seva coca, doncs tantes boques, tantes coques. A falta de pa, bones són coques. A falta de pa, bones són bollos, en castellà, no?
Sí.
I abril gelat, coques de blat. Perquè el blat pues, creix més i tot això, suposo.
Ah, abril gelat, coques de blat.
Sí, sí, sí. Que té a veure en el creixement, en el període del blat i tot això. Per tant, hi ha més blat, per tant, fas coques de blat.
De tots els modos, com aquestes coques que feien el, pues, Matías, sobretot Matías Carmen, que, vamos, això ara en la seva llanda negra, el rebetoner que li feia, el sofregit, que li... és que fer a la coca que feia...
I sí, ja ve.
Oh, els trucs,
jo no sé si te'n sabràs més, però jo vaig a dir a les meves amigues, vale. Vicenta, Tera i Dolors. Primer un bon oli d'oliva que siga bo.
Oli d'oliva.
Oli d'oliva, sí, ha d'estar...
però ahí. Si és coca dolça, té que ser de...
No, ahí ja no.
De girassol.
Ahí de girassol, però la coca de tomaca, per exemple, que és, diguem-ne, la hegemònica, així, no?
Sí.
Han dit un bon oli d'oliva... I, clar, n'hi ha una part que se suposa que ha de ser aigua, però diuen que en comptes d'aigua hi ha qui posa suc de taronja, o una part de suc de taronja.
Jo també sentí cervesa.
Cervesa o vi blanc, efectivament. M'han dit tres coses possibles. Que, bueno, ahí ja aneu tastant a veure el vostre gust. Això és per a la massa, eh? La part de l'aigua, en comptes d'aigua poses o suc de taronja, o vi blanc o cervesa. I n'hi ha un altre truc que una part de l'oli d'oliva, en comptes d'oli d'oliva, poses mantega de porc, que sembla ser que li dona com una altra consistència. I l'últim que me van dir, en una reunió, que li ficaven una punteta de canyella a la massa. És a dir, una cullereta de te, bueno, també depèn per a quanta gent feu, però que no ha de ser ahí ficar mig pot de canyella. És donar-li un sentit, que diem així, de canyella. I aleshores, quan te la menges, jo la vaig tastar en una miqueta de canyella i sí que es notava, eh? Es notava molt. em tenim temps perquè he començat la Reina Esther.
Sí, no, no, ens queden 6 minutets segur.
Mira, he començat la Reina Esther i volia parlar també de la Reina Margarida de Savoia, perquè hi ha qui diu que la coca i la pizza estarien entroncades a través de aquests esdeveniments, de que en algun moment
s'ajuntaren dos persones.
Formar part del,
claro, cada
del
un porta
regne,
lo seu,
no?
És com no, quan pues, es juntem i portem cada una la nostra pasta, no?
Clar, i com és evidentment mediterrani, n'hi ha moltes coses que compartir, però que les compartim perquè històricament ha hagut aquesta comunicació entre els regnes que ara estan, bueno, Sicília, Nàpols, i el que era l'antiga corona d'Aragó. Bé, la llegenda diu que la reina Margarida, en la seva estadia en el Palau Capodimonte, es va fartar de del menjar francès gourmet, que era el que menjava la reialesa europea de l'època. Aleshores, la reina va cridar al cuiner més famós i mestre en l'art de les pizzas de Nàpols, que era Rafael Espósito, i li va demanar que fornetjara 3 pizzas en la cuina del palau, inspirades per descomptat en la nostra coca. Això ho afegis jo. La de all, que es diu marinara, que no li va agradar. La d'anchoves, la Nàpoli, tampoc li va agradar. I després va fer una en salsa de tomaca i mozzarella i unes fulles d'alfàbega. Espósito, pues com li l'havia fet a Pere d'Ella, li va posar el nom a la pizza en honor a la reina Margarida i li va demanar que a canvi ficara el setxell reial a la seva pizzeria. Uns dies més tard, el chambelán de la reina li va enviar una nota d'agraïment que encara diuen que es pot veure avui en dia a la pizzeria Brandi, que són els descendents d'Espósito. I aquesta seria la llegenda. Vull dir, i per què posa així la pizza? Doncs perquè hi ha algunes teories que entronquen esta pizza, perquè també tenim la coca redoneta destapada, que recorda moltíssim, excepte l'ingredient del formatge, a la nostra coca. I aleshores, com hem començat de la reina Esther, doncs volia acabar la reina Margarida de Savoia, a la que li devem, jo crec que un plat inspirat en el nostre plat per excel·lència dels aniversaris. Perquè, a veure, vas a un aniversari o a un sant, ara ja no se celebren tant els sants, però fa anys se celebraven les dues coses sempre. I sempre tens les coques aparades a la taula, per descomptat. Vull dir, això ha de formar part de qualsevol esdeveniment en gent. Així que jo el que volia avui... A veure, la gastronomia és un fenomen cultural, forma part també de la nostra cultura, no? I potser no el valorem prou només quan eixim d'ací. És a dir, que quan passem per un forn, per una pastisseria, que n'hi ha tantes i de tan bones en este poble, que ens en recordem que les coques i la coca salada i dolça, estan ahí des de fa molts anys i que espero que continuen estant.
En totes les reunions, normalment, n'hi ha coques, i això no té que faltar. Santi Cortells, professor, ens ensenyes a estar a fer coques, dona't compte.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies per haver estat així.
Tu companya i jamás també.